voltes i vine a Seat Baix Motor. Ens trobaràs a Baix Motor, a Vilanova, Instal·lacions Cupra, Ronda Ibèrica i al Vendrell, Avinguda Muntanyera. Baixmotor.seat.
Mossèn, confesso que la família em va enxampar el greix de casa. Allà tocant, acariciant, admirant aquelles formes. Vaig descobrir edificar.com i vaig pecar.
Què?
Uns preus, uns cotxes. Vaig canviar el meu sense dir-ho a la família.
Edificar.com?
A Girona i a Barcelona. I si cal, te'l porten a casa.
Perdonat.
Edificar.com. Som de confiança. Som d'aquí.
Descobreix les novetats i els millors espectacles d'aquest mes de març amb Entrades d'Avantguàrdia. Gaudeix del musical Los Chicos del Coro al Teatre Tívoli, de l'experiència immersiva Tim Burton's Labyrinth al Palau Victòria Eugènia i de l'espectacle Alegria del Cirque du Soleil. Entrada ja a la venda a entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Amb Miquel Agut.
Dos minuts per sobre de la mitjanit. Tu diràs, RAC1, a la jungla de la tertúlia, eh? Naveira, t'ha agradat aquesta, eh?
M'ha agradat moltíssim, la veritat. Una mica de jungle a les 12 de la nit sempre... Bé, a les 12 ja qualsevol hora entra molt bé, sempre.
Em puja, puja, Selva. Exacte, el nostre tècnic es diu Marc Selva i el grup que ens ha fet aquesta cançó es diu Jungle. O sigui que ja ho tenim. Va bé de dir-m'ho, l'Oriol Jové, som dins del mateix camp semàntic.
La dada Jové?
La dada Jové avui és semàntica. Avui és semàntica. En la nit en què acabem de parlar amb Keita Balde, en què Espanya i el Brasil han empatat a 3, a l'Eurocopa, Lewandowski amb Polònia, Sigankov i Dovbyk amb Ucraïna i també Georgia per primera vegada, i en joc el partit d'Alcaraz al Masters 1000 de Miami. I ha guanyat amb relativa facilitat el primer set contra Musetti per 6-3, 1-1 en el segon. Saperetti, bona nit de nou.
Què tal, l'Agutti?
Aviam.
Tutto bene?
Tutto bene, va tutto bene.
Vinga, va.
I fins aquí.
Fins aquí.
A veure,
perfecte,
en Sape no ve aquí per mostrar-nos les nocions d'italià que les té, com de tantes altres coses. Avui tenim...
Poques.
No, no, home, no. Avui tenim, per començar, detalls de la samarreta, perquè hi ha hagut la reunió de la junta directiva. Després parlarem d'un cas judicial de la Federació Catalana de Futbol que explicàvem el, i també el suma programa. Però anem a pams, sape aquesta reunió de la junta avui. Ens deies abans que s'ha parlat de la samarreta, tot i que encara no hi ha cap decisió definitiva.
Exacte, la qüestió de la samarreta no constava a l'ordre del dia, com ha explicat aquest migdia la Marta Ramon, però sí que s'ha explicat quina era a dia d'avui la situació amb la samarreta. Com ja sabem, hi va anunciar Joan Laporta dissabte passat, el Barça va comunicar a Nike la decisió de trencar el contracte que els uneix fins al 2028 i continuen mantenint que és la millor opció del club, la de rescindir aquest contracte. No obstant això, en dues setmanes hi ha prevista una nova reunió amb la multinacional americana. El Barça espera una nova proposta econòmica, però està convençut que no serà prou important per fer-los canviar de parell. I és que ara mateix el club ja té molt clar quin és el full de ruta amb la samarreta. Acabar de la millor manera possible la relació i aquest litigi amb Nike, crear una marca pròpia per fer la samarreta de la propera temporada, la del 125è aniversari, pel que ens diuen el club fa temps que hi treballa i creu que arribarà a temps per fer-la, i després el club signarà amb Puma, que equiparia els equips del Barça a partir de la temporada 25-26. Per tant, de les opcions que posàvem ahir sobre la taula, ara ja podem explicar que, malgrat encara no és oficial, el club té coll avall que ara mateix aquesta és la via que vol seguir amb la samarreta, trencar amb Nike, marca pròpia i Puma. A tot això, aquesta junta, tal com explica el comunicat que ha fet públic el Barça, al marge d'aquesta conversa, d'aquesta explicació que hi ha hagut sobre la samarreta, també s'ha fet oficial la renúncia d'Eduard Romeu com a vicepresident econòmic del Barça.
Clar, també... el Barça fa temps que hi treballa i creu que podria arribar a fer aquesta samarreta, però clar, aquest creu és una cosa, és un detall important, no? Perquè al final has de tenir la certesa, per allò que dèiem ahir, de poder arribar, sent una marca tan global com el Barça, a tot arreu. Suposo que ho tenen estudiat.
Sí, el Barça, pel que em diuen, fa temps que hi estan treballant i creuen que podran optar per aquesta via, per fer-ho només aquesta temporada, mentre, evidentment, també serà molt important aquestes converses que es mantinguin amb Nike per veure com acaba aquesta situació, perquè hi ha, evidentment, moltes arestes de com es trenqui i com acabi aquesta relació amb la multinacional americana.
Que, com ens deia en Lluís Carrasco, tampoc no els interessa cap de les dues bandes acabar malament, tot i que si hi ha algú que trenca un contracte, l'altra part segurament...
Clar, no, hi ha tants milions de per mig...
Clar,
no
clar.
No m'atreviria a dir com acabarà aquesta situació. Dic una mica el que hem explicat, sí, és sí, sí. El pla que tindria el Barça ara mateix en ment per la samarreta. Això és el que voldria, a partir d'aquí, a veure què passa d'aquí a dues setmanes en aquesta trobada, aquesta nova reunió que hi haurà amb Nike, si hi ha una nova proposta. El Barça creuen que no serà prou important i, a més, com ja dèiem, que la Porta està convençut que s'ha d'acabar amb aquesta relació, però anem pas a pas, no hi ha res decidit, la intenció és aquesta, però hi ha pendent aquesta reunió encara amb Nike d'aquí a dues setmanes.
Sé que és un tema poc futbolístic, és a dir, poc de joc, però m'agradaria saber-ne la vostra opinió, perquè al final, quan parlem de contractes de samarretes, estem parlant d'una inversió molt gran. La conjuntura fa que el Barça tingui poca musculatura econòmica, segurament com per plantejar certs reptes. Entenc que hi ha d'haver un fonament massís en el plantejament que fa el club d'aquesta operació, perquè si no és molt, molt arriscada. No sé com ho veieu, això d'acabar amb Nike de la millor manera possible, una temporada de pont i després, puma.
Bé, pel que fa a la samarreta de la temporada que ve, jo crec que aquí el president Laporta, l'entrevista que va fer bé, ja fa un parell de mesos, no? Si no recordo malament, doncs, o un mes, més o menys, ell explicava el seu raonament i deia que al final, i això és una cosa que li passa a tots els clubs, no? Que realment de la samarreta se n'enduen una part mínima, perquè hi ha moltes parts que s'han de beneficiar econòmicament de la samarreta. Se n'han de beneficiar la marca, els distribuïdors, i els clubs doncs no s'enduen una gran part dels ingressos de la samarreta. I que ells creuen que, bé, doncs, fent tu la teva pròpia samarreta, òbviament hauràs de fer front a uns costos de distribució, però que acabaràs ingressant molt més pel que fa a la venda del que te n'enduries si te la fabriqués doncs una marca com Nike o qualsevol altra. Aquí al final la qüestió és el tema del litigi, veure doncs de quina manera, no sé, Puma entén com a part interessada per entrar al Barça, doncs hi podria ajudar en certa manera. I molts aspectes, no? Que al final estem parlant també d'una relació de molts anys entre Nike i el Barça des de l'any 98, o sigui, són 26 anys de relació, i que no sé fins a quin punt, doncs, i a més, clar, aquí hi ha una qüestió també, que és que Laporta doncs ha parlat molt públicament, no, d'aquests plans, com dic, a l'entrevista ho va esmentar, i no sé si això també li ha permès una mica a Nike pensar la seva estratègia, no? Amb respecte a sortir més beneficiat de tot aquest litigi i de veure doncs, de quina manera ells poden endur-se un impacte més positiu d'aquest trencament.
En aquest sentit, pel que tenim entès, la proposta de Nike, la proposta de Puma sobre la de Nike, superen 20-30 milions anualment el que està cobrant ara mateix el Barça, i a més tindria un signing bonus, una quantitat que pagaria Puma i que el Barça entén que podria ajudar-lo a cobrir el que es pugui derivar econòmicament de trencar amb Nike. Tot això és el que té...
Clar, això és la teoria.
S'ha de veure com acaba, que és el que reclama Nike, però el Barça es decantaria per aquesta proposta econòmicament superior, 20-30 milions per temporada, i que a més suposaria un ingrés extraordinari d'una quantitat important pel fet de signar amb Puma.
I després, una altra qüestió, o sigui, estem a 27 de març, que és un moment que a totes les últimes temporades que recordem del Barça ja hi ha filtracions de la samarreta.
Espera un moment, a veure, que sí, tenim la Lamine Yamal a Teledeporte.
L'equip ha demostrat que puede competir contra cualquier selección, y estamos muy contento.
A veces se nos olvida que tienes 16 años viendo el desparpajo que muestras en el césped, pero hoy has sacado tú has desplegado tu mejor repertorio ante una selección que tiene 5 mundiales en un estadio como el Bernabéu y se te veía súper tranquilo y súper natural.
Bueno, es lo que intento, al final jugar relajado y que no afecte lo que hay fuera, como si estoy jugando en cualquier campo. Y nada, muy contento por el partido y por el equipo.
Una última casi de curiosidad, ¿ha sido penalti o lo has buscado tú un poquito el que ha dado pie al primer gol?
Yo creo que es penalti, yo creo que es penalti.
Grande, Lamín, muchas gracias.
Grande, Lamín, sí senyor, grande, muchas gracias. Jo crec que no és penalti, però Claudio, amb aquell somriure, és... quin partit va ser, sap, del Barça, que veu un penal aquesta temporada que...
No sé si...
El Mallorca, oi? Veus, doncs mira, aquell dia, i després amb el Bar, era un contacte tan lleu que al final no el van xiular. Per mi aquest va per l'estil. Perdona, Naveira, però no. Clar, ha sortit Lamín
i... Cal escoltar-lo.
Entendràs que calia escoltar-lo més en una nit que ha fet un partit com el d'avui. Què dius?
No, simplement això, que sorprèn una mica, no? Que 27 de març que estem ja, doncs que el Barça no hagi definit aquesta qüestió, no? Perquè, a més, clar, si tenim en compte una mica els timings, o sigui, ja moltes vegades les primeres imatges de la samarreta es comencen a filtrar, sí. I no de manera innocent, precisament, quan està començant la temporada anterior, moltes vegades ja sol passar així, i després es comencen a vendre al maig, abans de la temporada que començarà. O sigui que estem a poc més d'un mes doncs que arribi ja aquest punt on segurament el Barça, en qualsevol altra temporada, hauria començat a vendre les samarretes, i aquest any doncs el tema sembla que té una resolució bastant més complicada.
Clar, és que havíem vist alguna samarreta de Nike ja de cara a la temporada que ve semblants a les del centenari.
Pel que sabem, el Barça ha estat treballant en això, i en el disseny d'aquestes samarretes, és a dir, que hi ha coses que no ha explicat i que, com a mínim, diuen que han treballat i que ho tenen avançat i que no seria començar de zero. Però és el dubte que jo tenia, que preguntava, hosti, Puma està dient que no hi arriba a fer la samarreta de la propera temporada, que per això seria de cara a la 25-26, el Barça seria capaç ara de posar-s'hi, de crear una nova estructura per produir aquesta samarreta, per distribuir-la, tindria l'estructura, arribaria temps per fer-ho? I el que em diuen és que sí, que això ja fa temps que ho estan treballant i que creuen que poden tirar endavant amb això.
Dalmas i Blaia.
Bé, és un tema complex i segurament per com de complexa és, doncs, això que ara que ens deia el Naveira, no? Que bé, de moment doncs encara no s'ha vist res i és el dubte que sorgeix de cara a la temporada que ve, que hi haurà, ara ho comentava el Roger, no? Dit això, per mi la samarreta és una de les coses amb més potencial que té el Barça ara mateix, i m'atreviria a dir que intacta, independentment de la trajectòria dels últims anys, és a dir, aquest escut, aquesta samarreta sempre tindrà un valor de mercat internacional valuosíssim, altíssim i el més al nivell, i jo crec que el Barça ho ha d'aprofitar, crec que el Barça ha de fer-ho servir ara mateix en un context econòmic complicat com per bé, crear valor i fer-se valer. No sé, des de fora evidentment no tenim tota la informació, però a mi em sembla que si el Barça surt guanyant amb això, doncs ho ha de tirar endavant.
Jo, a mi el dubte que em genera és el que comenteu una mica a nivell logístic, perquè al final és tot aquest canvi que és enorme. Estem parlant de que al final Nike doncs té botigues, té capacitat de distribuir, de produir, i és una de les grans multinacionals, no? I clar, aquí al Barça, per molt que estic segur que al final si s'ha anat treballant tens un pla, però home, em sembla un escenari doncs, que per un club és complex, no? I si no vaig errat, hi ha hagut altres clubs d'Espanya que ho han intentat. Jo crec que és una cosa que al final quan parlem de grans clubs, no? Barça, Real Madrid, etc. Home, a mi em sembla que la idea és atractiva, però clar, aquí hi ha les complicacions a nivell logístic, a nivell doncs, de distribució, de capacitat de poder generar i de poder-ho mantenir, i al final que parlem d'un contracte de molts milions, que vull saber com acabarà tot, perquè evidentment hi haurà alguna de les dues parts que acabarà perdent més que l'altra, no?
Clar,
si el Barça ho vol trencar...
I a més el context, Albert, perquè tu ara tampoc no estàs en un moment fort econòmicament, tens un punt d'urgència, clar.
La marca ho sap, Nike sap al final això.
Clar.
No, anava a dir que el club, sobre el que pot suposar econòmicament, tot això estem parlant dels plans que té el Barça i el que creu, després hem de veure com es trasllada això a la realitat, no? Però consideren que hi ha aquest marge que estem comentant que el club podria guanyar, i a més tractant-se de la samarreta del 125è aniversari, que serà una samarreta com molt venuda, i el Barça entén que el marge encara serà més gran que si fos una samarreta qualsevol. I sobre la distribució em sembla interessant recordar també el que apuntava l'altre dia el Lluís Carrasco aquí a la tertúlia, que el Barça també volia repartir la distribució, sí, a diferents punts del món amb diferents companyies o empreses, i llavors venent diferents contractes per distribuir-lo a diferents punts del món, i que d'aquí també obtindria un ingrés important.
Clar, tot
això, el pla després...
Clar,
és a dir, que de moment encara no està res tancat, però anem recollint cosetes, no? I em semblen interessants d'anar-les recopilant.
La teoria és aquesta, perquè clar, tu també quan ho distribueixes en un mercat que és més comprador, pots demanar més. Quan distribueixes en un mercat en què no és tan comprador, perquè per exemple països asiàtics consumeixen molta més Premier League que Lliga Espanyola, i clar, potser hi ha més samarretes, m'ho invento, de l'Everton, que és un club que no té ni una mil·lèsima part del pes mundial del que té el Barça, però com que és una lliga que ells segueixen, compren aquella samarreta. Però d'aquesta manera que diu el SAPE, de distribuir diversos centres de distribució, valgui la redundància, arreu del món, i cobrar-ho, i d'altra banda l'avançament que podria fer Puma,
tu Amèrica, tu Europa, tu Àsia, no?
I exacte,
vendre aquests drets de distribució a diferents empreses.
I amb això, i el que podria pagar Puma com a compensació per esperar-lo un any, doncs el que pogués passar amb Nike, cobrir-ho de manera que el club no ho patís, i així poder arribar a port, que és el que vol el Barça, d'aquesta manera. A veure, dit així, hi ha molts condicionals també, hi ha un punt de risc, gairebé és que és una qüestió de fe.
Sí, bé, de fet, el president Laporta deia que, clar, aquesta operació de la samarreta i fabricar-la al propi Barça, bé, ho traduïa o ho adjectivava com una palanca més, no? Perquè realment la diferència d'ingressos, si tu dus a terme el pla tal i com el té el president pensat al cap, doncs, home, està ben pensat, però al final aquí la qüestió és temporal, logística, legal, és que són molts aspectes que s'han de solucionar. És cert que Nike, doncs, sí que feia l'efecte, doncs, que especialment les últimes dues temporades, com que havia empitjorat les seves prestacions pel que fa a distribució, no? Que hi va haver, doncs, recordo sobretot a l'inici de la temporada passada, de la 22-23, que hi va haver molta demanda de samarretes al principi de la temporada, els primers mesos, que hi va haver problemes de distribució, perquè si anaves a la, fins i tot a la Megastore del Barça, al Camp Nou, que penses, bé, allà sempre hauran de tenir samarretes, no? I de vegades, doncs, en aquell moment de la temporada, doncs, hi va haver problemes, hi van trigar en arribar, doncs, noves fornades de samarretes. Doncs això jo crec que ha anat una mica minant la relació entre els dos clubs, o sigui, entre les dues parts, millor dir. Uh-huh. Després, el Barça, jo crec que també del que es queixava, en certa manera, és de que Nike, crec que a la venda online oficial, era qui s'enduia, doncs, una gran part dels beneficis. I després també tinguem en compte una altra cosa a nivell estètic, i és que Nike segurament els últims anys, doncs, ha deixat bones samarretes, sens dubte, però també ha deixat alguns nyaps, no?
I després jo crec, jo us escoltava ahir, i hi ha una reflexió de Lluís Carrasco que em sembla molt interessant, és a dir, és evident que Nike té una xarxa de distribució que no té ningú més, però també té la seva part no tan bona, no? És a dir, hi ha molts països en el qual representa tants esports, tantes marques, tants equips, en el qual la samarreta del Barça no estava a primera línia. Probablement en Puma, doncs, serà l'estàndard, no? Que sí, sempre estarà a primera línia. Jo repeteixo, jo crec que és una cosa que el club ha de fer valer.
I també ho deia el Lluís, hi ha un criteri qualitatiu, perquè aquest tipus de samarretes de primer nivell per competir a les màximes categories i competicions han de ser, diguem-ne, que d'un nivell determinat, perquè si no hi ha hagut clubs que han tingut samarretes, diguem-ne que low cost, que fins i tot els propis jugadors les han rebutjades perquè el tallatge era diferent, perquè es trencaven amb facilitat, perquè s'enganxaven molt quan suaven, molt més que les altres. En fi, tot això també ho has de tenir en compte, perquè no pots fer una samarreta, amb tot el respecte, però que perquè la gent ens entengui, de mercadillo.
I dins d'aquest context també havia gent que domina molt en aquest món, i aquí he estat preguntant sobre aquesta qüestió de la samarreta, que també em parlaven de l'acord de Nike amb la Federació Alemanya, en el sentit que havia posat molts calés a Nike per endur-se el contracte que tenia a Adidas, que es parlaven d'unes quantitats que estaria pagant 50 Adidas, i Nike n'hauria posat pràcticament el doble. Uh-huh. I no sé com haurà caigut això al Barça, que en aquest litigi o en aquesta pugna que tenen se'ls hagi posat potser una quantitat que voldria el Barça en el cas de la selecció alemanya, i no ho hagi fet de moment el Barça, no hagi fet una aposta tan decidida. I també en aquest sentit que Puma estava deixant algunes federacions, crec que eren les de Sèrbia i Israel, que havia deixat d'equipar, ja deixant una mica de llast per intentar focalitzar tot l'esforç en aquesta proposta amb el Barça.
Clar, el grup City, amb el City i el Girona, uh-huh, el Barça i clubs grossos de Puma.
L'Arsenal també.
Per exemple, però és això que diuen Sape, no? Potser deixes de fer alguna cosa que no et donarà tant rendiment, uh-huh, per centrar-te, potser amb els dits d'una mà, tenir 5 clubs selectes que sí que et donaran rendiment.
Sí, realment la sensació pel que fa a la tendència de Nike i Puma és bastant inversa, no? Perquè Nike, doncs és veritat que ara tancarà aquest acord amb la Federació Alemanya, i serà un acord molt important, però fa l'efecte que Nike, doncs, en els últims anys està no invertint tant en el futbol masculí, que sí que ho vol fer en el futur en el futbol femení, que crec que ells aprecien, doncs, que té un potencial i que la cosa encara creixerà més, i en canvi Puma, doncs, sí que és una marca que jo crec que en el futbol mundial i a les lligues més importants, doncs, cada cop està tenint una presència major, no?, amb grans clubs i sent sobretot també un dels proveïdors de les pilotes de futbol de les lligues, doncs, cada cop més presents, no?, precisament traient-li el lloc a Nike, o sigui que diguem que Nike està un pèl en retirada, amb alguna excepció, i que en canvi Puma, doncs, és la que està pujant més.
I el factor femení també, que és un factor que jo crec que últimament no estem tenint gaire en compte, que ens plantegem la samarreta de primer equip masculí, però el futbol, mal dit futbol femení, perquè al final el futbol, digui el que digui Xilabert, el juga tothom, és un esport que el juga tothom, siguin homes o dones, però en tot cas estem parlant d'una disciplina que cada vegada té més adeptes, que el Barça de moment hi està apostant. O sigui que això, de cara a la difusió arreu del món, també s'ha de tenir en compte. Ja no és el primer equip masculí 90% i la resta 10%. El femení també hi ha de tenir un pes aquí, clar.
Sí, i que al final, per exemple, l'altre dia, el partit del Barça contra el Real Madrid, és que jugaves a fora, no?, i l'aficionava amb el Barça, en molts casos, no? I és un partit que jo crec que diríem de màxima rivalitat encara no en té tanta, perquè el Madrid acaba de, diríem, el Madrid femení acaba de sortir fa poc, però és veritat que jo crec que aquí el potencial el Barça sí que el té, perquè és un equip que està dominant la disciplina, perquè és un equip que té jugadores que estan ara mateix a l'elit, no només a nivell futbolístic sinó també a nivell de marca, i que això jo crec que és un atractiu interessantíssim. I aquí potser Nike sí que no, en la discussió, si comentaves a Naveira que els interessa aquesta branca, no ara mateix d'explotar-la, clar, aquí potser també és un punt important a l'hora de renegociar o les clàusules o la sortida, perquè al final aquí el Barça sí que lidera, a diferència del masculí, que potser sí que té, com comentava l'Àlex, aquesta potència, perquè al final és una marca històrica, però que en el femení actualment, doncs, a més, estàs guanyant molt.
Sí, veurem com es resol el tema, no? Però vaja, com diem, doncs, fa l'efecte que el Barça, doncs, ha de solucionar molts aspectes de cara a la temporada que ve, si vol que aquest pla que ens ha explicat el Roger, doncs, pugui sortir endavant de la millor manera possible.
Aviam, en parlarem, perquè tindrem dies, de fet, fins al mes que ve tenim de determini, no? Perquè teòricament a l'abril n'hauríem de treure l'aigua clara d'això.
Sí, ja et dic, jo crec que si en dues setmanes encara hi ha d'haver aquesta reunió, jo crec que abans de dues setmanes no sabrem encara quina és la decisió que pren oficialment al Barça. Ja et dic, el full de ruta que té ara mateix el cap és aquest, veurem si aquesta reunió fa variar alguna cosa, si no, però convençuts estan que aquesta és la via.
Doncs ens seguirem parlant, no te'n vagis gaire lluny, Sape, hem d'anar a la publi, tenim un altre tema sobre la taula, vaja, un parell més abans de convidar la tertúlia, però hem d'anar un moment a Madrid, que tenim el Damià López per la zona mixta, que ens demana pas, Dami.
Doncs sí, s'apropa Marc Cucurella a la nostra posició. Hola, Marc, bona nit.
Hola, bona nit.
Quina meravella, no?, jugar aquest partit al Bernabéu, una selecció com Brasil, un partit com el d'avui, quines sensacions?
Sí, no, crec que hem fet un gran partit. Sí que és veritat que no ens hem pogut emportar la victòria, però bueno, crec que hem deixat coses molt positives, coses per reforçar de cara a l'Eurocopa, i bueno, crec que aquest és el camí a seguir. Al final, pues, hem de polir un parell de coses, però bueno, encara tenim temps i crec que anem preparats per fer un gran torneig.
L'altre dia parlàvem de la Minya Mal, però cada partit que passa s'esgonen els adjectius, no? Quin partit ha fet avui?
Sí, no, crec que ha estat molt acertat, al final ha fet un gran partit, és un jugador desequilibrant i quan ell està ficat i ens dona un plus, al final té molta qualitat i bueno, sobretot pues, que segueixi així, que al final és molt jove i crec que pot aportar moltes coses.
I tu com estàs? Sensació que estàs aprofitant l'oportunitat?
Sí, crec que sí, al final venia d'uns mesos durs també amb una lesió i crec que això m'ho he pres com un premi, al final molt treball pues, ha tingut la recompensa i bueno, avui he intentat disfrutar, que crec que ha sigut un gran partit i al final molt content pues, de poder aportar el meu granet de sorra a l'equip.
Marc, una més, tu tens molta experiència ja en el futbol internacional, has sortit com a futbolista jove que ja destacava d'inici, tu li donaries algun consell a un jugador com Pau Cubarsí?
No, al final és un noi molt tranquil, hem pogut compartir pues, algunes estonetes aquí a la concentració, al final ell és un noi molt jove, al final té una gran carrera per endavant, però bueno, si segueix en aquesta línia crec que té els peus en el terra i pot fer grans coses al futbol.
Gràcies.
Doncs Marco Corella, la zona mixta, van sortint protagonistes al Bernabéu i amb Van Damme els repassarem i després també sentirem què ha dit Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, després d'aquest partit. Hem de fer una pausa, la fem de seguida i ho reprenem tot plegat amb un ull a Madrid, aviam si hi ha més reaccions, amb la Federació Catalana de Futbol, amb la tertúlia i moltes més coses abans d'acabar aquest Tu diràs.
RAC 1.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. I ara aprofita les ofertes especials a la xarxa Ford de Catalunya i gaudeix del teu nou Kuga aquestes vacances.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Ens acostem al punt horari de 2:15, és el Tu diràs, és RAC1, encara amb molta feina sobre la taula. Per començar, hola Damià López, bona nit de nou.
Hola Miquel, bona nit.
Fred?
Perdó?
Fred a Madrid o no? Clar, ara la zona mixta no és la d'abans que era fora, ah, però... No, estàs bé,
no,
eh?
No ho sé, mateixa temperatura, perquè som aquí a zona mixta, t'hi diria que calor, eh? Perquè hi ha...
Ara tens calor.
Molta calor humana, perquè hi ha moltíssims, moltíssims periodistes aquí d'Espanya, de Brasil, internacionals, d'aquí no ha marxat ningú, eh? Estem envoltats aquí de moltíssimes persones i d'alguns protagonistes doncs, que encara van passant per la zona mixta.
Teníem pendent, Dami, en aquesta calor humana, hi ha hagut rodes de premsa a zona mixta, hi ha hagut molt caliu, teníem pendent d'escoltar Luis de la Fuente, que avui val la pena d'escoltar perquè hi ha moltes coses que s'han de comentar d'aquest partit i des de molts punts de vista.
Sí, està satisfet pel joc d'Espanya, sobretot per la primera part i tot i el resultat final, doncs ha dit així, dit de manera molt resumida, que el resultat li deixa bones notícies, bones sensacions per continuar treballant amb optimisme de cara a l'Eurocopa. I una de les grans notícies és el gran nom propi, el de Lamine Yamal.
Creo que tiene una actuació brillantíssima, però... Yo en estos casos me gusta ser prudente, Jordi, me gusta ser prudente porque creo que es el mejor de los consejos que le podemos dar a este tipo, a estos chicos tan jóvenes, con tanto talento, tan bueno. Todos nos hemos dado cuenta de lo que es capaz de hacer, pero, insisto, sobre todo prudencia, eres un chico inteligentísimo, sabe administrar estas situaciones y lo que le pedimos es que siga siendo como es, que esto le puede hacer llegar muy alto. Pero siempre, por supuesto, pensando en que ese talento lo tiene que poner al servicio del equipo, como lo hace, ¿eh? Que lo hace de una manera fantástica, además.
S'ha referit de la Fuente als incidents, als moments de tensió en els moments finals del partit.
Bueno, estaba muy caliente el ambiente, todo el partido ha sido muy, muy vibrante, muy emocionante, y al final, pues lógicamente, pues cuando un equipo mete un gol, el otro lo encaja o... Pues se producen esas circunstancias, pero cosas del fútbol, no ha habido, ya sabes, la gente estaba caliente, se conocían casi todos y luego mañana muchos van a entrenar juntos y no pasa nada, gracias a Dios no ha habido ningún, no hay problema.
I ho explicava en Miquel en directe, quan Morata ha estat substituït hi ha hagut xiulets per part d'un sector important de la grada del Bernabéu. Això a Luis de la Fuente no li ha agradat gens.
Edu, yo me duele en el alma que en mi país piten a un jugador de la selección, al capitán, que es un referente para nosotros, un ejemplo. Me duele en el alma. Y cuando oigo esos pitos, siento vergüenza. Como español, siento vergüenza cuando hay alguien que se atreve a pitar a un futbolista español que está defendiendo los colores de nuestro país.
I em sembla molt bé que digui això de la Fuente, perquè a primera, que està fent d'entrenador del seu equip, en segon lloc exerceix, diguem-ne, que com a espanyol, perquè la selecció espanyola no són uns quants, sinó que són tots, i en tercer lloc perquè abans Rodri explicava que Morata li havia cedit el braçal de capità d'Ami perquè se li ha mort l'àvia Rodri i perquè pogués fer de capità en un partit com el d'avui. O sigui que segurament, jo crec que a Morata no li han de retreure res a la seva carrera, t'agradarà més o t'agradarà menys, però és un jugador amb una carrera impecable fins ara, i els xiulets, em sembla que l'anàlisi que em fa De La Fuente per tots aquests motius és d'allò més correcte.
Sí, sí, segurament, i vaja, i De La Fuente sap que necessita el seu jugador bé, que Morata, doncs, a més s'ha mostrat sempre com un futbolista sensible i no li ha agradat gens. A més, bé, veurem què passa, no? Però De La Fuente l'altre dia ja va dir que no tota la selecció és al Madrid. Ja l'altre dia la roda de premsa en què va oferir la llista, doncs, en recorda que cada 17 preguntes, 9 van ser sobre Brahim. Ara surt amb això, doncs bé, ja veurem com evoluciona. De moment el seu equip va bé, els resultats no van del tot malament, però bé, són declaracions que van fent una muntanyeta, que ja veurem si li ajuda a Luis de la Fuente.
És que de fet no és nou, però a Espanya és més important el Madrid que la selecció espanyola, i això ho hem comprovat moltes vegades i no cal anar a buscar exemples gaire lluny. Per cert, he vist una portada.
Som a Girona, un segon. Sí, Miquel, mira, molt ràpidament. Home, Vinyo, què tal? Bona nit.
Bona nit, tot bé?
Bueno, molt bé, la gent de Girona escoltant-te en estos momentos. Bueno, què tal este parón? El otro día jugas ya contra Inglaterra, hoy este partido, ¿cómo lo has visto?
Ya, hoje foi un jogo muito difícil, mas a gente conseguiu ali dar a volta por cima, que era o mais importante ali. Então acho que a torcida está bem feliz com o que a gente mostrou contra a Inglaterra e contra a Espanha.
E tus amigos Dovic e Sigankov se han classificado, estarás contento por eles, não? Sim, sí, se han classificado.
Sigankov fez gol e eu vi, então fico contento e espero que ele marque sábado também.
Hendrik ha hecho um partidazo, que crees que pode aportar a Espanha quando chegue o próximo ano?
Como?
¿Qué crees que puede aportar Hendrik a España y a la Liga el próximo año cuando llegue?
Hendrik es un gran jugador y va a ayudar mucho aquí Real Madrid. Tomara que no ayude contra Girona, pero estoy feliz por él y que él siga así. Cara, es muy extraño, muy extraño. Acho que nunca joguei así sin VAR y los pênaltis. Então não posso falar sobre isso.
Qual é a sua avaliação sobre sua primeira vez na seleção brasileira? Está aprovado? Acha que foi bem? Copa América?
Acho sim. Acho que ajudei muito a seleção brasileira durante os treinos e durante quando eu tive a oportunidade no jogo.
Que ajudaram muito a seleção aos treinamentos e quando eu pude jogar?
A recepção dos jogadores para me deixar à vontade para me fazer o que eu sei fazer, que é ser feliz dentro de campo.
Terminar os últimos meses bem, porque...
Marcelo Beckler, que lhe pergunta.
Sim, a Marcelo.
Sim. Acho que eu deixei uma dúvida ali no professor Dorival, e agora eu acho que eu tenho que manter também no Girona, voltar no Girona bem, para mim estar na Copa América.
Sabio, como ves a Lamin? Vaya fenômeno, não?
Ah, Lamin é um grande jogador, eu hablo muito, muito com ele, e estou feliz por ele, que ele siga assim, e é isso.
Hablas muito com ele, e isso também é boa relação?
Sim, tenho boa relação com ele.
¿De dónde viene esta relación?
Segredo.
Y se'n va al bo de Savinho, representació gironina.
No, Miquel. Però escolta, mira...
Aquí al Bernabéu.
Marc, sisplau, Marc. Damià López, bravo. A més, jo de sobte, jo estava parlant amb en Dami, ja volia acomiadar a Madrid, i sento que diu, no, somos de Girona. Dic, ara què diu aquest paio? Amb qui està parlant aquest tio?
Un pare va a Girona.
Exacte. Dic, ara, amb qui parla aquest tio?
Que no, però sempre va bé. No? És una bona tàctica, no, aquesta d'apropament a la zona mixta.
Evidentment, i Savinho ja ho ha dit, que ara es vol centrar al Girona, i sabia que Sigankov i Dovbik havien passat i que Sigankov havia marcat.
Allà on Damià López va dir, you are a hero in Barcelona,
Barcelona, ara els creadors de...
Exacte.
Arriba Somos de Girona.
Però escolta, i aquesta, i li preguntaves tu, Dami, li preguntava al Salmurri també de Catalunya Ràdio, sí. Aquesta relació, Lamine Savinho, al final el talent s'uneix, no? Però dius, d'on ve aquesta relació?
Sí, sí, el que està clar és que li canviava una mica la cara, quan l'hem preguntat per Lamine, perquè jo me n'adono, i aquesta és una realitat, que ara mateix els jugadors els preguntem sempre per Lamine, no? I això és com hi havia èpoques en què preguntaves sempre per Messi, etc. I això està molt bé, i valorem molt com a periodistes les opinions que els futbolistes ens donen sobre altres futbolistes, però arriba un moment que això hi ha jugadors que els cansa, perquè aquí tots els jugadors i els esportistes estarem d'acord que tenen el seu propi ego, i que sempre a un futbolista li preguntis doncs per Lamine està bé, però clar, el jugador que vol és que tu li preguntis per ell, perquè ell també ve de fer un partit i ell creu en el seu talent i en la seva qualitat. Però t'he de dir que quan l'hem preguntat per Savinho, ell que és un jugador ja prou somrient, encara ha somrigut més, i es nota que bé, doncs ja rascarem, no?, quina és exactament aquesta relació, d'on ve, quins són els seus orígens, però es nota que tenen una relació ben sana.
Bé, home, la temporada que ve, Savinho i Lamine al Girona, no, Àlex, què?
Home, dues bandes que... d'equilibri per un tub, eh?
O cap aquí o cap allà.
Dami, amb l'ovació i amb el reconeixement de tots plegats, You Are a Hero Again, ens escoltem aviat.
Molt bé, visca el Girona. Vinga, bona nit.
Veus, és que no hi ha millor manera... És que sap com fer-me content el paio. Hosti, tu, quin tio. Havia fet la publi, no, Marc? Ara ja m'he descentrat parlant del Girona, ja m'he descentrat. Tancarem el capítol madrileny aquí, tenim una trucada pendent, però abans hem de posar-nos seriosos, sape?
Sí.
Hem de canviar de registre, perquè avui hem sabut que hi ha renou a la Federació Catalana de Futbol. De fet, és una frase que la diguis quan la diguis segurament té vigència, per desgràcia. L'exsecretari de la Federació Catalana ha confirmat en seu judicial irregularitats en les darreres eleccions.
Sí, Oriol Camacho ha declarat avui al jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona arran d'una denúncia del mateix president de la Federació, Joan Soteras, a l'excandidat Juanjo Isern, que en una entrevista a Mundo Deportivo denunciava presumptes irregularitats en el procés electoral. Doncs bé, en aquesta declaració, Oriol Camacho ha reconegut que van existir aquestes irregularitats. En concret, el que ha transcendit és que es van falsificar 180 actes davant notari per augmentar els suports al president Soteras. Què vol dir això? Doncs que la candidatura de Soteras va presentar actes amb nom i cognoms de presidents i vicepresidents de clubs que el notari no va confirmar i va donar per bons, i d'aquesta manera no es pot acreditar que el seu vot representés realment el sentit d'aquests equips. Significatiu sobretot perquè Soteras es va imposar a Juanjo Isern per una diferència de 168 vots. Hi havia 180 actes que es consideren falsificades, per tant, detall significatiu. Tot plegat el dia en què el jutjat d'instrucció número 7 de Sabadell ha aixecat el secret de sumari del cas que investiga aquestes presumptes irregularitats en aquestes mateixes eleccions. Camacho també va declarar davant els Mossos el passat mes de febrer explicant el que ha dit també avui. En aquest sentit, i segons hem pogut saber a RAC1, Miguel Ángel Galán, que ja va denunciar l'acord entre la Federació Espanyola i l'Aràbia Saudita per dur allà la Supercopa d'Espanya, es presentarà com a acusació popular en aquest cas. Ho ha confirmat ell mateix en declaracions a RAC1.
Os puedo confirmar que la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, la cual presido, y que ha sido la asociación que ha llevado a Rubiales al jugador número 4 de Majadahonda, se va a presentar como acusación popular contra el señor Soteras en la causa que hay abierta en el juzgado número 2 de Sabadell para defender el deporte de Cataluña y para defender la limpieza y la transparencia de los procesos electorales.
Doncs imagina la que teníem organitzada per una denúncia del mateix Soteras a Juanjo Isern, que se li ha acabat girant
en contra
amb aquesta declaració de l'exsecretari Oriol Camacho. Estem a l'espera de veure com es resolen aquests dos casos, com diem, el de presumptes irregularitats a les eleccions de la Federació Catalana i aquesta denúncia que avui se li ha girat, com dèiem, en contra amb aquesta declaració d'Oriol Camacho. Aquí no acaba la cosa agut, perquè encara, per acabar de fer la fotografia de quina és la situació, hi ha dos processos judicials més en marxa que tenen a veure amb la Federació Catalana. Al marge d'aquests dos, un al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, perquè Joan Soteras va mantenir la presidència entre les dues votacions que es van fer abans de ser reelegit. Recordem que el Tribunal Català de l'Esport va anul·lar la primera per 175 vots irregulars, i una segona causa al jutjat de Tortosa, perquè també en la primera votació alguns clubs de les Terres de l'Ebre es van trobar que no podien votar perquè algú ho havia fet en el seu nom. És a dir, el representant d'un determinat club... No, no, escolti, vostè ja ha votat. No, no, però si vinc jo en nom d'aquest club... No, no, ja ha votat. Es va obrir un procés que també continua obert, com dic, al jutjat de Tortosa. Per tant, ara mateix, 4 processos judicials en marxa relacionats amb la Federació Catalana de Futbol, més enllà de que Joan Soteras ha presentat 4 o 5 denúncies, ara no recordo la xifra exacta, contra Juanjo Isern. Una d'aquestes, la que ha derivat en la situació que m'ha explicat avui.
Aquesta denúncia boomerang,
sí.
Primer Isern... diu que hi ha irregularitats, llavors...
Assumptes irregularitats,
exacte,
en aquesta entrevista.
Soteras diu que, si he dit això, doncs el denuncia, i en el moment en què hi ha la declaració...
El jutge diu, doncs anem a investigar què ha passat, crida el secretari, l'exsecretari en aquest cas, perquè porta Oriol Camacho ara uns dies de baixa laboral, pregunta si ell és conscient o ha vist alguna irregularitat en el procés, i ell, doncs, obligat a dir la veritat, el que diu és sí. Jo he vist irregularitats en el procés i explica detalladament què és el que va passar.
Hem demanat a la federació si volia dir-me alguna cosa.
No han volgut fer declaracions, es pregunten quin interès té Oriol Camacho en explicar... Bé, tot això els hem dit. Si voleu explicar-ho, micròfons oberts, hem preferit no fer declaracions.
Qui sí que aprofita els micròfons de RAC1 per dir-hi la seva és qui va acusar de presumptes irregularitats Soteras i la Junta de la Federació en el seu moment, Juanjo Isern. 20 minuts i la una. Senyor Isern, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Vaja, m'agradaria saber com s'ha quedat vostè després de saber que algú de l'altre bàndol, és a dir, el secretari general Oriol Camacho, havia reconegut irregularitats en aquestes eleccions.
Bé, doncs no m'ha sorprès perquè és la realitat. Jo ja sabia tot el que havia passat en aquestes darreres eleccions. L'escàndol majúscul ja l'havia denunciat jo en diferents vegades. I evidentment, pues el senyor Camacho el que ha fet ha sigut explicar la realitat del que el senyor Soteras i el senyor Calle han desenvolupat per guanyar unes eleccions d'una manera fraudulenta. I per tant, sorpresa cap, perquè jo estava al cas, jo he denunciat fins i tot la prèvia a totes aquestes actuacions, que va ser la ineligibilitat. Han sigut unes eleccions en les quals era evident que ningú podia guanyar si no era el senyor Soteras, perquè ho tenien tot organitzat i era una trama organitzada per guanyar les eleccions.
Ara ja aprofundirem, ni que sigui breument, però quan vostè parla del senyor Soteras tots identifiquem, el president de la Federació Catalana de Futbol, el senyor Calle, pels neòfils en el tema, qui és?
És el director general. El director general de la Federació Catalana de Futbol. La persona que ha organitzat aquesta trama amb una part del personal de la pròpia federació que es van posar a disposició dels senyors Soteras per organitzar aquesta trama i, en definitiva, aquesta presumpció d'irregularitats que avui ha explicat el senyor Oriol Camacho i que, en definitiva, ja venien precedides d'una prèvia que va ser la pròpia convocatòria d'eleccions. Fixi's vostè que quan el Tribunal Català de l'Esport anul·la les votacions de les primeres per irregularitats, i vostès han explicat ara que van haver-hi moltes irregularitats, la resolució del Tribunal és l'anul·lació de les votacions, és a dir, no va haver-hi resultat a les primeres eleccions, i per tant no va haver ni guanyadors, ni perdedors, ni junta directiva, ni president. Bé, en el moment que hi ha aquesta resolució i que obliga a la federació a desenvolupar unes properes eleccions en un plaç d'un mes, el senyor Soteras decideix que ell continua sent president i es queda a la federació. I es queda a la federació amb el doble càrrec de president i de candidat. I així s'està 18 dies dels 30 que va durar la campanya electoral exercint el càrrec de president i, per tant, beneficiant-se dels mitjans personals, materials, econòmics, bueno, tot el que li representava organitzar una campanya en benefici propi.
Per tant, ell, sent candidat, segons vostè, podia influir en la campanya perquè no havia sortit de l'interior de la federació, sinó que hi continuava dins.
Evidentment, però és que això és una il·legalitat manifesta i, per tant, això està prohibit per la llei electoral. I és per la qual jo poso una demanda al Tribunal Català de les... Perdó, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya demanant que anul·li la resolució per la qual van donar per guanyador els senyors Soteras. I fixi's vostè que la demanda a qui se la poso és a la Generalitat, perquè és la Generalitat la que, en definitiva, per la via del Tribunal Català d'Esport, dona la victòria al senyor Soteras. I, per tant, el demandant sóc jo i la part demandada és la Generalitat. Jo presento la demanda i quan li arriba el moment de contestar la Generalitat fa un aplanament absolut, és a dir, em dona la raó en el 100% de la meva demanda i reconeix que mai haurien d'haver nomenat el senyor Soteras president ni a la seva junta directiva. I demana, en la mateixa resolució que presenten el jutge del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, demanen que per favor es dicti sentència lo abans possible perquè retirin de la presidència el senyor Soteras i que retirin a tots els membres de la junta directiva perquè l'estan ocupat d'una manera il·legal. Imagini's, això és la part demandada. I per tant, com vostè comprendrà, m'estan dient que aquest senyor mai podria haver estat ocupant aquest doble càrrec de president i de candidat, perquè el propi Tribunal Català d'Esport reconeix que fins i tot la Junta Electoral va beneficiar d'una manera directa el senyor Soteras.
El senyor Soteras, que per cert, senyor Isern, avui era a Madrid, a la llotja del Bernabéu, veient aquest Espanya-Brasil, que per tant gaire preocupat no sembla que estigui.
Bueno, ja coneixem tots els senyors Soteras i m'imagino que és el seu estil, és a dir, vindrà aquí, insultarà tothom, dirà que tothom ha dit falsetats, que ell té la veritat absoluta i que no pensa dimitir, perquè és l'estil, com digui el senyor Soteras, no només ha tingut aquest problema, ara fa pocs mesos el propi Parlament de Catalunya va demanar el seu cese per una qüestió de masclisme, per acceptar i valorar i reconèixer que les declaracions aquelles famoses del senyor Rubiales, en el qual va dir jo no vull dimitir, doncs ell va entendre que eren unes declaracions absolutament raonades i que aquest senyor, que el senyor Rubiales, era un president per continuar en el càrrec.
Perdoni, senyor Isern, però vostè creu que hauria de dimitir Soteras, que arran d'això, que hi ha algú del seu propi bàndol de la federació que reconeix irregularitats, el pas hauria de ser no que hi hagués un jutge que provoqués una decisió final, sinó que ell mateix apartés?
Miri, no és un del seu bàndol, és un treballador de la Federació Catalana de Futbol, el secretari general, el membre, la persona amb més càrrec dintre de la pròpia federació i a la vegada el màxim responsable de la Junta Electoral, és a dir, per on van passar tots els temes de la Junta Electoral, que ha reconegut que el senyor Soteras va organitzar una trama absolutament fraudulenta per guanyar unes eleccions i que mai les guanyés un opositor seu.
Sí, perquè a més, amb els números que ens feia el Saperes, si hi havia les paperetes que hi hauria d'haver a favor seu i amb les paperetes que finalment no hi va poder haver, els números sortien que vostè hauria guanyat aquelles eleccions.
I crec que hi ha 40 clubs, senyor Isern, que tampoc van poder votar, no?
Correcte, miri, li explico la trama, l'ha explicat avui el senyor Oriol Camacho, la trama estava absolutament organitzada i els presidents de les meses electorals tenien instruccions per part del director general del senyor Calle que tots aquells clubs que anaven a votar amb una d'aquestes actes teòricament falsificades, les que el senyor Oriol Camacho ha reconegut avui i que anaven a nom del senyor Soteras, aquestes poguessin votar sense cap problema. Però qualsevol altre acte notarial de les bones, les que realment havien anat als clubs a un notari i havien fet unes actes notarials, doncs els que tenien aquest tipus d'actes se'ls hi posessin les màximes condicions perquè no poguessin votar i fins i tot s'allargués el plaç perquè aquest president que volia anar a votar no pogués fer-ho i en última instància que es truqués a Barcelona, en el qual allà hi hauria el responsable de decidir si aquest senyor podia votar o no podia votar. La persona que decidia aquesta situació era el senyor Calle, que no era membre de la Junta Electoral i no tenia res a veure amb el procés electoral. La qual cosa, el senyor Oriol ha demostrat que tot allò va ser una trama organitzada perquè passés el que passés, mai podria haver guanyat qualsevol altra quantitat que no fos el senyor Soteras. I si necessitaven, miri, 180 actes notarials, fabricaven 180, però si haguessin necessitat 280, estaven en condicions de fer-les també.
I per què aquest, segons vostè, aquest interès, aquest delit del senyor Soteras de perpetuar-se en el càrrec, llavors?
Doncs perquè s'està fent un milionari amb el que està cobrant de la Federació Catalana de Futbol, és un tema econòmic. La Federació ja s'ha convertit en una seu en el qual doncs, hi ha una sèrie de persones que s'estan fent milionàries amb uns sous estratosfèrics. Jo en la meva campanya electoral ja vaig dir que jo no pensava cobrar perquè mai havien cobrat els presidents de les federacions catalanes, sempre havia sigut un càrrec honorífic i per tant jo vaig demanar tornar a l'origen i tornar a ser un president com els de tota la vida. Però aquest senyor, que també va dir que no cobraria, el primer mes es va posar un sou que és estratosfèric, però que a més va complementat amb altres sous que li arriben de Madrid. Per tant, és un modus de vida que econòmicament els fa sentir-se milionaris i d'allà, ja ho han dit, no sortiran si no és matant. Hi ha uns àudios que van gravar en un moment donat d'una conversa entre el senyor Soteras, el senyor Calle i un directiu que es deia Josep Vives, una conversa que va ser gravada i que va ser publicada després en mitjans de comunicació, en el qual el senyor Calle li reconeixia al senyor Soteras que si era nazarí mataria, però que d'allà no sortirien mai.
Ostres.
Són uns àudios que han estat publicats per Futbol Catalunya, que és una pàgina web que té molta audiència dintre del món del Twitter.
Llavors, i amb això acabo, perquè ja són tres quarts tocats d'una, però li vull demanar, ara què ha de passar, llavors? Quins tempos creu que hi ha d'haver per tot plegat? Que, segons vostè, ara què és el següent que ha de passar i de què hem de ser testimonis dins de tot aquest procés?
Miri, jo el que faci el senyor Soteras, com que és impredecible, doncs no li puc garantir. Jo sé que li puc dir que confio en la justícia. La justícia ara està en un moment, el que respecta a la inelegibilitat, a la part que jo li he dit que he denunciat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Estem en la fase final. La part demandant i la part demandada estan absolutament d'acord en que aquest senyor no pot estar exercint el càrrec de president ni la seva junta directiva, i per tant esperarem que la resolució judicial situï el senyor Soteras i a la seva junta directiva on realment haurien d'estar, que és en el carrer.
Doncs en serem testimonis de tot plegat, veurem per on passa tot el procés, si això és així, com diu el senyor Isern, o si hi ha dins del marc legal diversos camins per anar alentint el procés o per arribar a d'altres bandes. Senyor Isern, gràcies per acompanyar-nos, llàstima que sigui per motius com aquests, però l'actualitat de la federació últimament sempre ve vinculada a moments enrarits. En tot cas, continuarem en contacte per veure per on no com evoluciona tot aquest tema.
Molt bé, pues, molt agraït per la seva trucada.
A vostè per atendre'ns, insisteixo, la federació no ha volgut dir-hi la seva, el senyor Isern, que és forma part de l'oposició, que és el cap visible de l'oposició, perquè la gent ens entengui, doncs sí que ha volgut. Sape, alguna cosa més?
Res més.
Gràcies.
Que vagi bé, bona nit.
Bona nit. Tancarem aviat, però abans, avui en Puig ha estat tota la tarda a la redacció escoltant-se, i algú va recetar i m'ha dit, estic vibrant amb aquesta roda de premsa, estic vibrant, i clar, haurem de, allò, obrir una mica la finestra que entri l'aire, perquè és que si no, amb això que ens ha quedat de la federació, acabarem amb el regust de boca. Arrasate, que ha anunciat aquesta tarda que no continuarà a la banqueta de l'Osasuna la temporada que ve.
Sí, hauran estat 6 temporades d'Arrasate al capdavant d'Osasuna, la primera, segona divisió, la 18-19 i les altres 5 a primera, una final de Copa la temporada passada amb derrota contra el Madrid, també va classificar l'equip per disputar la Conference League, on quedaria eliminat a la ronda prèvia contra el Bruges el mes d'agost. Avui al costat del president Luis Sabalza i el director esportiu Braulio Vázquez ha explicat els motius que l'han portat a plegar i no acceptar l'oferta de renovació.
He tomado la decisión de no renovar con Osasuna. Es una decisión complicada, como podéis imaginar, pero estoy tranquilo, estoy en paz conmigo mismo y entiendo que sea noticia después de 6 años más, si cabe, pero no tengo ese convencimiento que tenía antes, y si no estoy convencido del todo, es difícil que sea feliz. Si soy feliz, si no soy feliz, es difícil que saque lo mejor de mí. Si no saco lo mejor de mí, es difícil que saque lo mejor del equipo. Entonces, bueno, creo que ha llegado el momento.
Ha llegado el momento, deia Arrasate, ha expressat el temor que si hagués allargat el vincle, potser la cosa no hagués acabat bé.
Es uno de mis miedos, que hay gente que no lo entiende, pero yo no me perdonaría a mí mismo terminar mal en Osasuna. Es que no me perdono con todo lo que he vivido, con lo bonito que ha sido esto. ¿Puedo ser conservador? Pues igual, no lo sé, pero es mi prioridad terminar en Osasuna como voy a terminar ahora, de la mejor manera posible, y estar tranquilo y estar orgulloso, y cada vez que veo a Osasuna, lo que he dicho antes, ¿no?, me sale una sonrisa. Cada vez que volvamos a Pamplona, me sale una sonrisa. Cada vez que vuelvo a Mutilva, una sonrisa. todo eso vale, vale muchísimo, ¿no?
Té clar que no trobarà cap banqueta, ni projecte, ni lloc millor que Osasuna i Pamplona. No sap encara què farà la temporada que ve, si entrenarà o no ho farà. I diu que no canviarà d'opinió, encara que sumi victòria rere victòria en aquestes 9 jornades que queden, deixant-li caure la pregunta al nom de Xavi, l'entrenador del Barça.
Yo no sé lo que dijo Xavi ni lo que piensa. Yo más claro no puedo ser y creo que bueno, que ya me conocéis y lo que digo aquí va a misa.
Va a missa, no ha dit a dia d'avui, sinó que va a missa, que per tant plegarà arrasat al final d'aquesta temporada. Juga dissabte a Osasuna a 4:45 al camp de l'Almeria, no juga al Sadar fins al dilluns 15 d'abril contra el València. Ja veurem la reacció de l'afició d'Osasuna.
Albert, tu que vas poder-lo entrevistar i que vas poder passar una bona estona amb ell, m'agradaria que valoressis la seva figura i aquesta notícia.
Sí, justament quan el vaig entrevistar va ser el gener de l'any passat i ell em va comentar que jo li vaig demanar si ell veia a prop el sostre del projecte Osasuna, no? Perquè en aquell moment encara no havien arribat a la final de Copa, però l'equip estava jugant bé, estaven sumant eliminatoris, havien eliminat el Betis, i ell em va dir que no, que quan ell veiés que l'equip o el projecte no donava per més, que ell faria un pas al costat, i per tant jo crec que és molt coherent amb el que he dit justament avui, m'ha fet pensar. Crec que és un entrenador que ha fet una feina excel·lent, no només perquè crec que arregla molt bé tot el que té a veure amb el futbol basc. Ell, a més, em va comentar que sentia molt aquest futbol, no? Que ell, al final, veia aquesta simbiosi entre la grada i l'equip i que ell això ho gaudia i que, a més, ell té la vida allà i que, fins i tot, doncs, quan l'equip estava en posicions de descens en algun moment, que ell patia per la seva filla, pels familiars, perquè deia, ostres, si l'equip està aquí en aquestes posicions de color vermell, que li deia la seva filla, què passarà amb nosaltres, no? amb la nostra vida aquí? I per tant, jo crec que al final ell ha vist que aquest any l'equip ha fet passes enrere, no està competint tan bé en allò en què era fort, que era en situacions de centrada, en joc aeri, dins l'àrea, doncs està sent més dèbil, i jo crec que és una decisió intel·ligent, perquè és un projecte que té una cantera molt forta, sempre treuen jocs interessants, seguirà endavant, i tinc molta curiositat per veure on va Iago Barrasate, que em sembla un d'aquests entrenadors de la Lliga que és patrimoni, no?, de la Lliga, que la fa millor, i per tant tant de bo segueixi aquí amb un altre projecte, tot i que es farà estrany veure el lluny de l'Osasuna
en el lloc de Xavi o què?
tu que vinc aquí a veure, et diuen que el primer que ha de fer un entrenador és donar personalitat a l'equip que entrena, i crec que des del primer dia Iago Barrasate no hi ha dubte de que li ha donat aquest Osasuna, més enllà dels èxits que ha tingut, que són molts i molt ressaltables per al pressupost i per la dimensió del club que és, no? I a més, deixem destacar que a més es veu un tio molt normal, un tio molt accessible, i això en un món d'èlit a vegades no es troba tan fàcil.
Bé, de Jagoba quan començava la seva carrera i va ser entrenador de la Reial a la Champions fa 10 anys, doncs es deia que era un tipus avorrit, sense carisma i de més, però al final ell, per si mateix i pels seus coneixements futbolístics i per la seva manera d'entrenar, doncs s'ha acabat fent un lloc important al futbol espanyol. Ell, abans d'arribar a Osasuna, doncs aconsegueix la salvació amb el Numancia a segona divisió, i Osasuna li confia el projecte de pujar a primera divisió, i no només és que el pugi, sinó que a sobre doncs, el treball futbolístic va ser molt bo. Des del primer dia Osasuna doncs, ha jugat un gran futbol, i segurament doncs, el que hi ha abans l'Albert, no? Osasuna ha arribat ja al seu sostre i aquesta temporada doncs, ara Osasuna està millorant, però ha tingut una primera volta prou complicada, així que segurament és el moment per fer una passa al costat.
Passa que la roda de premsa, un drama amb el president plorant, més que ell ja s'ha aguantat bastant ferm, però el president plorant, Braulio Vázquez tocadíssim. De fet, m'ha recordat molt la relació Quique Cárcel amb Mitchell, la relació Braulio Vázquez amb Josep Arrasate. De fet, ha dit que és l'entrenador amb qui s'ha entès millor de llarg dels 8, 9 o 10 amb els quals havia treballat, i que avui li sabia greu més per la persona, que continuaran sent amics, evidentment, que no tant per la notícia en si.
Tu signes, Xavi, 6 temporades de Mitchell a Girona?
Home, ara mateix, sí.
Home, clar, perquè ja aquesta serà la tercera, o sigui, quedarien 3 més. Jo, de moment, també ho signo. Per cert, ens ha tancat la tertúlia, tuit de Laporte amb la captura de la imatge de Vinícius clavant-li el colze per darrere, Laporte encarant-s'hi en un moment del partit d'aquesta nit, i Laporte diu, quizá quería bailar? Val més que t'ho prenguis, evidentment, que t'ho prenguis amb un somriure. Li va la marxa, Vinícius, li va la marxa, això és evident. Xavier Puig Amorós, gràcies,
A tu, Miquel Agutriera, bona nit.
Bona nit. Alexandre Dalmas Clascà, bona nit,
Molt bé, molt bé, bona nit. Bona
és que me'n recordo del Club Esportiu Premià. Albert Blai Asensat, bona nit.
Bona nit.
Jaume Naveira.
Martínez.
I mira que era fàcil, que no sabia. Gràcies, senyors tertulians, bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Descobriu la millor manera de viatjar a Viatge Bé. Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, a RAC1, amb Esther Muñoz.
Prepareu la maleta perquè aquest dissabte 30 de març, a les 3 i 3 de la tarda, us portarem a passar la Setmana Santa a Girona. Vindreu, oi?
A RAC1. Tots som 1. A RAC1, tu diràs, amb Miquel Agú. Back to back.
Sona la música del Back to Back i això vol dir que entrem en el territori de l'esport nord-americà. El tu diràs, com sempre, ho fem amb l'Albert Pedrol. Pedrol, Adrol, bona nit.
Hola, Miquel, què tal, com estàs?
Bé, encantat de saludar-te.
I jo també, un honor fer la secció amb tu.
Home,
escolta.
Vaja, sí, és que sí. Ho fas amb sota carros normalment i llavors ja, com dic jo...
No, he de dir que quan sabia que la feies tu, sí. Porto setmanes nerviós, eh?
Clar.
Porto setmanes nerviós, hòstia, com el sorprenc, el Miquel...
Clar, sí, sí. Els noms
és veritat, és veritat, és veritat, és veritat. No pots fallar, eh?
No, això els pronunciaràs tu. Jo dic tant, no m'ho prou.
Encara t'hauré posat alguna trampeta al guió. Oh, veuràs.
Bueno, no. Si no, posarem un pip a sobre. Tècnic que estigui al cas i posarem un pip a sobre. En tot cas, aquests dies als Estats Units, Pedrol, el bàsquet universitari, li ha pres el protagonisme a l'NBA, al beisbol i a qualsevol esport professional, perquè s'hi està disputant el March Madness, que seria la bogeria del mes de març, i hi han participat, la xifra em sembla molt alta, 10 catalans.
Sí, mira, pels que sou malaltons de bàsquet no us he ni d'explicar què significa el March Madness, Miquel, com tu, que ja saps perfectament què és, també els americans ho saben, però pels que encara no us heu enganxat heu de saber que es tracta de la fase final del campionat universitari dels Estats Units. I juguen les millors universitats del país i és un dels esdeveniments amb més audiència, el segueixen milions de persones, i també un dels que més calés mou, un dels que més calés mou a tot el país, sense anar més lluny. Aquest any s'espera que la xifra en apostes s'enfili fins als 2.500 milions d'euros, el doble que l'última Super Bowl.
El doble que l'última Super Bowl?
El doble que l'última Super Bowl. Val a dir que el March Madness dura un mes i que la Super Bowl és un partit.
S'acumula...
Correcte, però és un torneig universitari. És com si aquí juguessin la Pompeu Fabra, l'Autònoma, la de Lleida i la de Barcelona. I la de Girona i la de Vic, perquè ens en neguem. Vull dir...
si no dius la de Girona, acabem, eh?
És una bestiesa. I per cert, que això és molt típic del March Madness, hi ha 22 milions de persones que han pronosticat el quadre del torneig. És a dir, des de la primera ronda fins a la Final Four. Això se'l diu el bracket. Estem als quarts de final ara. Saps quanta gent continua amb opcions de guanyar el quadre?
No,
22 milions de persones, eh?
Clar, no sé, podria haver una xifra a l'atzar, però no.
Va, mullat, digue-la.
150.
Doncs mira, 0. Zero.
Ah, dels 22?
Dels 22 milions. Hi ha tants equips i tants partits que és molt complicat encertar. És una tònica, eh? Ningú mai l'encerta i aquest any no ha sigut una excepció. Però vaja, com deies, hi prenien per 10 catalans i fins aquest cap de setmana en quedaven 3 de vius a la competició. El primer, l'exjugador de la penya, Conrad Martínez, amb la Universitat d'Arizona, Laia Conesa, amb la Universitat de Kansas, i Gisela Sánchez, amb la Universitat de Kansas State. D'aquests tres...
Aquí deu haver rivalitat, eh? Kansas i Kansas State, deu haver rivalitat aquí.
Exacte. D'aquests tres, ja només té opcions en Conrad Martínez, que dijous s'enfrontarà a Clemson en l'anomenat Sweet 16, que vindrien a ser uns vuitens de final. L'última a caure ha estat la Laia Conesa, que aquesta passada matinada ha perdut contra l'escola amb més rànquing de tot el país, Southern California, però que després del partit ha volgut compartir amb el Back to Back la seva primera experiència en un March Madness. I saw the fire in your eyes.
Molt emocionant. Aquí als Estats Units l'ambient del bàsquet és increïble, la gent ho viu molt i com a jugadora és un plaer poder viure-ho. I el que més m'ha sorprès a mi sobre el March Madness és com ha estat organitzat aquest torneig i com els pavillons s'omplen de tanta gent i que tota jugadora que juga a bàsquet t'encanta jugar amb el pollo ple. Tenim cert que a Catalunya el bàsquet també es viu molt, però aquí als Estats Units és, a mi m'ha semblat especial viure-ho i molt emocionant.
I també ha volgut dir-hi la seva, la Gisela Sánchez. Porta 2 anys a la universitat i encara no ha fallat el March Madness, surt d'una lesió greu al genoll. Aquesta temporada ha trencat tots els seus registres i encara es frega els ulls d'haver pogut jugar aquesta bogeria del mes de març i, a més, ho ha fet a casa.
Vam fer un bon treball per poder arribar a aquest objectiu que va ser viure el March Madness i vam tindre la sort de, al sorteig, poder jugar a casa, van vindre com 20.000 persones a veure el nostre partit, animant-nos a nosaltres, i va ser com, uau, mai he vist una cosa així i mai veuré una cosa així en un altre país. I estic molt agraïda amb els nostres fans per aquest ambient que es va viure.
20.000 persones,
20.000 persones. T'ho imagina't que, jo què sé, l'altre dia a la penya contra el Barça, hi havia 13.000 persones. Sí, sí. Doncs imagina't 20.000 per veure un partit d'equips universitaris.
És que a Montilivi un dia de partit potser n'hi ha 12. O sigui, gairebé et farien falta dos Montilivis per un partit d'aquests universitaris. Exacte. O hi ha estadis de primera divisió, o el camp de la Juventus, que és uns 45.000, la meitat, sí, de l'aforament, ja el tindrien omplert.
Imagina't, vull dir, no, és una bestiesa. A més, la Gisela té una història curiosa, perquè aquest any s'ha enfrontat i ha guanyat Caitlin Clark, que és un fenomen de masses brutal, que aquest any està cridada a ser el número 1 del draft. Juga a Iowa State, és la màxima anotadora de la història de la Lliga Universitària, trencant rècords de fa mig segle, i ha fet fortuna per la seva facilitat d'anotar triples des de qualsevol posició del camp ofensiu. Perquè te'n facis una idea del pes de la transcendència de Clark, encara no juga a l'NBA femenina, però tot i així s'estima que ja s'endú més de 3 milions de dòlars amb acords de patrocini, els més coneguts, els de Nike o el que té Gatorade. Per tant, ja són marques, primeres espases de la publicitat que ja patrocinen aquesta noia que encara no ha debutat ni com a professional.
Clar, és que tot és una altra dimensió. La gent que va veure aquests esdeveniments, la quantitat de gent que hi aposta, els contractes que tenen de publicitat, qui juga... És una cosa aquí inimaginable.
Inimaginable.
Perquè les lligues universitàries tenen la mateixa repercussió gairebé que una lliga de mitjans, que és nula.
Sí, correcte.
I allà estem parlant d'unes competicions que són un centre, un focus d'atenció, com ens estàs explicant, sí, des del primer dia.
I que les lligues universitàries fins i tot es posen al nivell de les lligues professionals i fins i tot hi ha esports que superen la repercussió que tenen les lligues professionals. Vull dir que Caitlin Clark està cridada, és un fenomen, està cridada a rebentar-ho tot, igual que ho va fer una mica Sabrina Ionescu, aquell, uh-huh, aquell fenomen també d'Oregon.
I clar, llavors, si està cridada a rebentar-ho tot, per què sí, no ha fet el salt encara a l'NBA?
Doncs és una molt bona pregunta, perquè encara que sembli mentida, la resposta és que...